Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat és la ciutat menys insegura de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho apunten els resultats de l'enquesta de victimització de l'AMB, que analitza 5 àmbits: la seguretat personal, els vehicles, els domicilis, les segones residències i els comerços o negocis. L'informe també constata que Sant Cugat és el municipi on els habitants se senten més segurs en els seus barris. Una percepció de seguretat que cada any augmenta subtilment, tot i que més del 70% dels enquestats considera que es manté igual. Tot i això, l'índex de victimització global del municipi, entès com el nombre de persones que han estat víctimes d'un delicte, se situa en el 20,9%, per sobre de Santa Coloma de Gramenet, que té un 19,6%, i per sota del global de l'AMB, que se situa en el 26%. La disputa legal entre l'Ajuntament i l'AMB per la gestió i la competència dels autobusos urbans de la ciutat ha arribat a la seva fi. Les negociacions entre ambdues administracions han avançat satisfactòriament en el darrer any i, segons ha avançat l'alcalde, Josep Maria Vallès, estan a punt de signar un acord perquè l'AMB renovi la flota de vehicles i assumeixi el cost de 6,5 milions d'euros anuals que fins ara pagava Sant Cugat. I l'Ajuntament de Sant Cugat remodelarà els carrers de Santa Maria i Xerric, dues de les primeres vies que es van vianantitzar al municipi. Aquesta remodelació provocarà l'adeu de les Llambordes, ja que la intenció del consistori és adequar els carrers i integrar-los amb la resta de l'eix de vianants. En aquest sentit, l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha defensat l'actuació argumentant que les Llambordes no faciliten l'accessibilitat ni la mobilitat de moltes persones. Els cinemes de Sant Cugat tancaran temporalment el 2025 per fer reformes. Les obres suposaran una millora en l'àmbit tècnic i de confort de l'equipament, segons defensa l'Ajuntament, i comptaran amb una partida pressupostària de 300.000 euros el 2025 i una altra el 2026, que encara està pendent de concretar. I en esports, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha assegurat que la subvenció que s'ha deixat de pagar als clubs de la temporada 2022-2023, quantificada en 150.000 euros, es recuperarà i es repartirà durant els propers 3 anys. Això és tot. Més notícies a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tindrem 3 entrevistes. 3 entrevistes. Dues amb algú que participarà en un concert de música de western. I una altra que serà amb una soprano, mezzo-soprano, que participarà en un concert d'aquests especials que prepara l'Ajuntament en lloc també especials no habituals amb música. Però abans, la homilia del Molt de Comèdia. Avui no hi ha diners per tenir diners. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Des que era petit, d'això ja fa molts anys, estimats, he sabut que els que tenen més diners són habitualment aquells que donen als diners el valor que té. És a dir, només pots tenir diners, molts diners si estalvies i gastes menys del que ingresses. Si entren 10, gasta 4. I així, a poc a poc, aniràs fent una bossa que després, també a poc a poc, s'engreixarà i et farà falta una altra bossa. I així, a poc a poc... Bé, ja m'enteneu, germans. Repassant la programació de prop de la xarxa de centres culturals de Sant Cugat des del mes de febrer al mes de maig, que es va presentar aquesta emissora la setmana passada, en segons què, i fins a juny, amb música de petit format, he arribat a la conclusió que pot ser que l'Ajuntament de la ciutat està fent això, gastar menys per tenir més. S'entén més diners perquè, si rebaixa, és un exemple, les funcions d'obres de teatre al Teatre de Mirassol, el públic, les companyies amateurs de la ciutat, el que tindran és menys oportunitats de representar, i el públic, que n'hi ha molt, de veure-les. I així, sense acabar, acabarem amb totes. Tenim una obra de Magma 2011, que és La remor dels cargols, que es fa el dia 21 de febrer a Mirassol, al Teatre de Mirassol. Després tenim 196 graus, que és el títol de l'obra, a la Sala Clavé de la Unió, 26 de febrer. I després tenim les píndoles teatrals, també al Teatre de Mirassol, per celebrar, per commemorar el Dia Mundial del Teatre. Això es farà el dia 29 de març, tot i que el Dia Mundial és el dia 23, amb una sola funció, a càrrec de la Taula d'Arts Escèniques, i s'ha acabat. Home, a veure, hi han 12 companyies de teatre amateur a Sant Cugat registrades. Només es fa unes píndoles i un dia? Tenen molt públic. Dos dies segur que complirien. Bé, és veritat que hi ha més funcions de dansa dintre d'aquesta programació, però considerant que si no hi ha hagut canvis que ignoro, a la taula hi ha registrades això, 12 grups que habitualment fan representacions, sembla poc que només hi hagi dos dies i el de la celebració del Mundial amb 5 mesos. La pregunta sempre és si la proporció d'estalvi es distribueix de manera equilibrada, és a dir, si determinades coses, determinats sectors, reben més la patacada de l'estalvi, que és necessari o no. Qui rep més? Ah, això no ho sé. No ho sé, germans. I en qualsevol cas, arribat aquest moment, com cada setmana i com sempre, acabo demanant a Déu que faci més que nosaltres. Amén. Estem escoltant una música que segur que per moltíssima gent que està escoltant el programa li sonarà moltíssim, clar. En el programa de la música de Western de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que farà el concert el divendres 31 de gener a les 20 hores, en el programa està posant hi ha el bo, el lleig i el dolent. Jo la veritat és que us haig de dir és que em sona el bueno, el feo i el malo, perquè així ho vaig dir. És una música extraordinària d'un gran compositor, d'Ennio Morricone, i em sembla que per poder parlar-ne de tot plegat, del concert i de tot plegat, teníem amb nosaltres una persona que també està molt, 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 molt vinculada al cinema, tant és així que hi ha molts actors que nosaltres veiem en pel·lícules i en sèries que el que escoltem és la seva veu. I aquesta persona que estarà en el concert, que forma part d'aquest concert de la Simfònica del Vallès, és en Lluís Posada. Lluís, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé. Ara, en aquest moment, no sé si estic escoltant el Leonardo DiCaprio, o l'Adrián Brody, o el John Carrey, ai, el Jim Carrey.
Podria ser qualsevol d'aquests, sí. El Johnny Depp, també, el Pirata del Carib, també podria ser, però sí, només la veu, per això.
Bueno, home, però la veu,
la veu és
molt important, perquè tu arribes en qualsevol pel·lícula doncs, a emocionar, a fer riure, a dramatitzar amb l'espectador, i per tant la veu forma és importantíssima.
És un dels reptes que tenim, sí. Nosaltres ens reivindiquem una miqueta que som actors de veu, no? Més enllà de dobladors, no? Que dediquem al doblatge, actors de doblatge, però que som actors. La qual cosa és, com tu ben dius, has de transmetre tot allò que t'arriba d'aquests grandíssims actors, perquè estem parlant, en el meu cas, d'actors molt importants i amb una formació boníssima, i poder rebre una mica el que ells estan dient i transmetre-ho al nostre públic amb el nostre idioma, doncs té la seva dificultat. No és només una qüestió de sincronitzar-ho i encaixar-ho amb els llavis, no? Sinó que has de donar tota aquesta vida que surt de la pantalla.
I en aquest cas, dins d'aquest concert de la Simfònica del Vallès, tu figures aquí en el programa com a narrador. Entenc que tu, quan hi ha un canvi d'una música determinada, d'una pel·lícula determinada, introdueixes aquesta música.
Sí, amb un guió fantàstic del Jordi Cos, director la president de l'Orquestra Simfònica del Vallès, en la qual no només és explicar quina és la pel·lícula que ve a continuació, sinó que ho ha fet amb molta gràcia, s'aprofundeix molt en aquest caràcter una mica existencialista, no?, d'aquests protagonistes d'aquest gènere, no?, aquests herois i a la vegada antiherois moltes vegades, no? I sí, vaig donant pas, vaig fent petits apunts, de vegades entremig dels temes també tinc intervencions, fem alguna frase d'alguna de les pel·lícules. Clar, la majoria d'aquests temes són grans clàssics del cinema de western d'una època en la qual jo encara no em dedicava a fer això, no? Era massa petit. Els anava a veure al cinema amb el meu germà, que de petit eren molt fans d'aquest gènere, però igual, aquest tribut per mi, aquestes alçades, doncs és un autèntic honor, no?, poder participar d'alguna manera. I la veritat és que és espectacular, el resultat és espectacular, perquè no és només, evidentment, la meva narració fa una mica de fil conductor, però l'orquestra és que sona de fàbula, i a més amb la participació de l'Andrea Martí com a soprano, amb aquests temes Morricone, com tu deies, que tenen aquesta èpica, no?, que amb la seva veu arriben al cel, el baríton, el Toni Marsol, per exemple, no?, amb una barra, que aquesta veu ja, el que no el conegui, no l'hagi vist, ja... Que es prepari per sentir-lo. També teníem com a harmònica el Sergi Raya, que seria el gènere del western, és aquella harmònica western que li dona aquest caliu i aquesta personalitat al gènere, no? I ens acompanyà la coral Cantiga, dirigida per la Montserrat Meneses, i escolta, això quan aquests temes de la conquesta de l'Oest o el bo, el lleig i el dolent, bueno, feia el malo que deies tu, hi ha molts títols que costa una mica la traducció al català perquè els van veure en castellà en la seva època, no? I el resultat és, us ho dic, espectacular, tot això dirigit pel Víctor Pablo Pérez, i és un espectacle rodó.
Perquè en aquest cas, quan tu vas començar a fer aquest concert, perquè si no m'equivoco, aquest seria el tercer?
El cinquè, penso.
El cinquè.
O el quart o el cinquè, sí. Els vam fer el novembre, vam fer allà al Teatre de la Faràndula, a Sabadell, vam fer el Palau de la Música, el Palau el vam fer dues vegades, i a Terrassa, també.
I sempre ple, segur.
Serà el cinquè. Sí. La veritat és que funciona molt bé. Tots aquests invents, una mica, li dic sempre al Jordi Cos, aquests experiments d'intentar sortir dels patrons més clàssics de la sinfònica, de repertoris més habituals i jugar una miqueta amb tot aquest... Bueno, és que, de fet, jo crec que es podria dir que l'actual, les bandes sonores actuals és una mica com si fos la música clàssica de l'època, no? O sigui, són on els directors es poden lluir, fer aquestes partitures, aquestes sinfonies, diguéssim, en aquest cas dedicades més aviat al cinema, no? Doncs aquesta originalitat de plantejament d'espectacles, doncs, com l'Orquestra Simfònica del Vallès, de moment no he trobat cap altra.
Jo, la veritat és que no sé què en penses, però jo estic convençut de que, segons quins compositors de clàssica siguessin nascut al segle XX, segur que haguessin fet música per pel·lícules.
Home, fantàstic.
Segur, no, perquè la música de pel·lícules, hi ha el John Williams, per exemple, o el Bernstein, o sigui, hi ha uns noms, o el mateix Ennio Morricone que comentàvem abans, hi ha uns noms que, a part de la música de la pel·lícula, doncs hi ha una... Ho creen després amb una sinfonia, o tenen altres composicions que són d'una validesa des del punt de vista musical absoluta.
Totalment contemporànies. De fet, jo no fa molt vaig estar escoltant sencer, que ara feia temps que no ho feia, Els Planetes, de Gustav Holst.
Sí.
I escolta, allò era una autèntica... Allò podries fer pel·lícules èpiques, pel·lícules dramàtiques, ja hi havia unes bandes sonores que deies, això és que es podria aplicar a qualsevol pel·lícula, era brutal.
La teva experiència com a doblador, perquè jo el que veig és que aquí, amb la llista que tu tens dels habituals, més habituals, sí, hi ha diferències, penso, importants, no? Perquè un Jim Carrey fa un tipus de cinema i un tipus de personatge que d'entrada, pues, no sé, l'Adrien Brody sembla una mica com antitètic, no? És diferent, no té res a veure.
Sorprèn una mica, de vegades, el que em comenta la gent, de dir, com pot ser, no m'havia imaginat mai que la veu del Jim Carrey pogués ser la de Johnny Depp, o la de l'Adrien Brody, o la de l'Owen Wilson, o la del, no sé, el John Cusack, per dir alguna cosa, no? I és cert que el tenir una tonalitat de veu més o menys neutra, blanca, no? La meva veu no és una veu ni massa aguda ni massa greu, doncs pots jugar una miqueta a pujar-la, a baixar-la, i sobretot més que canviar el registre de veu, perquè si tu després escoltes fragments de les pel·lícules així un darrere l'altre, de diferents actors, doncs sí que és el mateix, és veritat, és la mateixa veu, són el mateix timbre, però és més la postura, l'actitud, no? Fins i tot com et col·loques davant del micròfon, com poses la mandíbula, com parles, intentes imitar el Jim Carrey, per exemple, en moltes pel·lícules, els Dos Tontos, Muy Tontos, que és la de Amor Sopas, per exemple, no? que es veu que les esses i tal li costaven molt, i en canvi, no sé, una veu més resposa, més a baix, no? O el mateix Jim Carrey fent de la màscara, doncs aquello, chiste, que alguien me detenga, va d'aguts a greus, és una mica un Dragon Khan en aquest sentit, no? És posar-se una mica en el caràcter del personatge, no és només l'actor, que evidentment ja ha fet la seva feina i tu has d'intentar reproduir-la de la millor manera possible, però mai has d'oblidar que aquest actor està representant també un personatge i tu hauries d'intentar no perdre el fil ni de l'un ni de l'altre, no?
Clar, tu has de fer l'actuació, has d'actuar exactament com estaries fent tu, doncs, a l'escenari o a la pantalla, vull dir, has de fer una actuació.
Igual. Ens movem no tant, potser, perquè tenim una distància al micròfon que hem de mantenir per no endollar-se i acostar-se massa, però sí que ens movem molt, fem molta gesticulació, i no vegis les ganyotes que faig quan duplo, per exemple, el Jim Carrey, no? Aquí, millor que no surtin.
No, en el fons seria la representació, vull dir que en aquest cas hauries de fer-ho. Has tingut alguna experiència des del punt de... A part, per exemple, aquesta, que estàs a l'escenari del concert i fas la... narració. En teatral has tingut alguna experiència feta directament?
Teatral he fet molt poquetes coses i molt a nivell amateur. Sí que vaig tenir... he pogut fer col·laboracions com a actor d'imatge a sèries ara ja, diguéssim, ja antigues, com podia ser en el seu moment La Nissaga de Poder o El Cor de la Ciutat, allà participat, fent persones. Sortia tanta gent també amb aquestes sèries i amb tantes temporades que abans o després desfilàvem una mica tothom per allà, no? Però sí, és un món molt diferent, veritablement, el món del doblatge, diguéssim que la concreció, intensitat amb el que es fa el doblatge és molt més ràpid. El procés és molt ràpid. No hi ha una preparació, no hi ha com si fessis una obra de teatre, una obra de cinema, o de televisió, que hi ha un dia que et reuneixes amb el director, estan tots els actors, fas una lectura del guió, vas fent ja una preparació de personatge. Això en doblatge no existeix. Gairebé tu arribes, et diuen a quina seqüència vas, com et dius, no has vist prèviament res abans, i en qüestió de segons o de minuts t'has de posar en situació, sigui el que sigui, que t'estan matant o que estàs matant tu algú, que t'estàs morint de riure, que t'estàs ofegant amb un atac de tos, que el que sigui. O sigui, necessites una immediatesa, tenir tots els recursos interpretatius a mà per poder-los fer sortir al moment. No és allò de dir, espera un moment que ara em posaré trist i ploraré, necessito una estona, ara vinc. Nen, plora, endavant, tira, no? I això també ens fa doncs, que tenim això, aquesta eina molt esmolada, eh?
No sé si és un avantatge o no el fet de que tu, de fet, doncs, els teus pares ja també eren, són dobladors i tenies ja, o sigui, que és una herència, i es produeix una herència en aquest sentit, que a vegades és potser més difícil, no? Més complicat.
Per segons què, sí. Per segons què, és evident que has rebut ja una educació indirecta diferent, no? És veritat que després, a l'hora d'intentar entrar en el mateix món que estaven ells, en el cas dels meus pares, com el de molta altra gent, han deixat el llistó molt alt, i després se't demana, el nivell d'exigència és gran, perquè, escolta, tu ets el fill de Luis Posada Mendoza, la Núria Cugat, que veien de la ràdio, que havien fet doblatge, que d'altres, escolta, se't demana des del primer dia que estiguis ja enxufat quan necessites també aprendre i desfogar-te, no? Però és cert que, per una altra banda, és un ambient que has viscut des de petit, i que a casa nostra, doncs, igual que altres famílies, es jugava a altres coses, per dir-ho d'alguna manera, doncs a casa nostra es llegia molt, es recitava molt, ens gravàvem allà amb els cassets Philips, de magnetofon Philips de l'època, fèiem, o sigui, la lectura, la veu dita, la paraula en veu alta era una cosa recurrent, els jocs de paraules, era una cosa habitual a casa, amb la qual és un bagatge que tu, sense saber-ho, el portes ja a sobre, no? I el dia que finalment et decideixes tirar per aquest camí o que sigui, van sortint coses que evidentment ja les tens guanyades perquè són coses adquirides ja des de petit, no? I és un món molt maco, la veritat és que en el meu cas que ja et dic, els meus pares es van conèixer fent radioteatre a Ràdio Espanya a Barcelona, doncs el món aquest de la ràdio que treballeu vosaltres també té un significat romàntic per mi també molt, molt fort, i el món del doblatge que també vaig conèixer de petit corrent per les sales de doblatge durant les vacances, quan estàvem això, i ens portàvem un dia a un estudi, un dia a l'altre.
Jugaves...
Una cosa que més enllà de la professió hi ha una tota una història familiar, no?
Jugaves pels estudis?
Sí, ja corríem per allà. Sí.
Escolta'm, de tota la... Ja sé que és difícil, això que et vaig a preguntar, però de tots aquests actors que has anat doblant, uns més vegades i altres menys, hi ha algun que en particular, o una pel·lícula en particular que tu, diguéssim, t'ha quedat més, o sigui, que t'ha quedat més gravada pel que fos, pel tema, pel personatge?
Això sempre és difícil. Sempre acostuma a dir que el personatge del Jack Sparrow, aquest pirata antiheroi i especial i peculiar, és un dels que més m'ha marcat, perquè a més també ha sigut un dels més populars, no? I icònicament, cinematogràficament parlant, no? Però és veritat que ara, per exemple, que fa poc he estat doblant, que s'estrena aquesta mateixa setmana, no? Que penso que demà, The Brutalist, aquesta nova pel·lícula de l'Adrien Brody,
sí,
per exemple, m'ha recordat molt en molts aspectes, tenia moltes similituds amb El pianista, que també vaig
sí, una gran pel·lícula, una gran pel·lícula.
Gran pel·lícula, i que la vaig patir, va ser molt intens, no?, el procés de doblatge d'allò, a representar un personatge que es passava molt de temps sense parlar a ningú, allà amagat, i quan començava a parlar, doncs s'havia de notar aquesta mena de rigidesa mandibular d'algú que no està acostumat a parlar i un dia parla, no?, que no pots parlar així com, hola, què tal, com anem, com si no hagués passat res, no?, o sigui, marcar aquest tipus de detall perquè després el que vegis sigui creïble. Doncs, i a més la temàtica de la pel·lícula evidentment que era molt forta, i aquesta també jo la recomano, aquesta de Brutalist, boníssima, amb unes imatges molt impactants i amb un gust pel cinema clàssic que traspua tota la pel·lícula.
En quant a les sèries, tu també has fet alguna sèrie també?
Mira, últimament, de les més conegudes que he pogut fer a finals d'aquest any passat va ser, doncs, tant el La Casa del Dragón, per exemple, on ja feia un dels personatges, un dels Daemon Targaryen, un de la saga dels Targaryen, i després en aquesta mena de seqüela que hi ha hagut del personatge del Pingüino, de l'enemic del Batman, sí, que ja va sortir el Colin Farrell a l'última pel·lícula del de Batman, i ja han fet aquesta sèrie pròpia, fent de mafiós totalment irreconeixible, perquè s'ha tan maquillat que no se'l reconeix per enlloc, però fa un paper tremendo, tremendo. El personatge és brutal, la sèrie també és molt bona, i amb registres diferents, que ja ve de gust enfrontar-te a nous reptes, no?
Hi ha també una cosa que també has fet, pràcticament, has creat la veu del personatge, que és el Tadeu Jones.
Ah, aquesta és molt bona. Sí, la mòmia del Mola! Tadeu Jones en acció! Això fa molta il·lusió també, no? Productes propis en els quals ja no vas tan supeditat a una feina que ja està feta per un actor americà, anglès o coreà, i tu has d'imitar, sinó que en aquest cas hi ha aquest...
El cries tu, és una creació teva.
Exacte, dona, ja, va, tira, no, exagera, pots fer, porta't al teu terreny, no? I la veritat és que, a més, hi ha hagut molta empatia amb l'equip director, amb l'Enrique Gato, el director d'aquestes pel·lícules, o sigui que hi ha hagut molta sintonia, i són personatges en els quals disfrutes molt més, no? Molt més, sí, m'ho he passat molt bé, aquest personatge de la mòmia, del Tadeo, boníssim.
Doncs, Lluís, moltes gràcies per la teva disponibilitat, i, escolta'm, el divendres 31 de gener estarem allà, per veure que quan fas la narració, a veure què introdueixis els comentaris que fas dintre de la música de la pel·lícula.
Si vols, m'acomiado amb una de les frases que dic emulant el gran Clint Eastwood, el bo, lleig i el dolent.
Endavant.
El món es divideix en dues categories. Els que tenen el revòlver carregat i els que caven. Tu caves.
Molt bé, Lluís. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies per l'atenció.
Ens veiem allà al Teatre Auditori.
Vinga, ens veiem.
Que hi ve. Una abraçada.
Adéu, una abraçada.
Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Forsake me, oh my darling, wait, wait long. The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave, and I must face that deadly killer. Are I a coward, a craven coward? Are I a coward in my grave? Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair beauty.
Do not forsake me, oh my darling. Estàvem escoltant de la pel·lícula High Noon, o sigui, més coneguda, jo haig de dir-ho així, perquè no, com dic, sol davant el perill. La veritat és que, perdoneu, però em sona una mica rara, perquè sempre era sol ante el peligro, però bueno, en fi, això forma part de la història, forma part de la història, i hem de comentar-ho com sigui. I amb nosaltres ara continuant, perquè hem parlat amb el Lluís Posada, però tenim un altre dels protagonistes d'aquest concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès, la música de Western, que es farà el divendres 31 de gener a les 8 de la tarda, a les 20 hores, al Teatre Auditori. I és un baríton extraordinari, que fa molt temps que no ens veiem personalment, perquè jo estic molt content de poder parlar amb ell. Toni Marsol, bon dia.
Hola, bon dia. Molt content de saludar-vos.
Escolta'm.
Molt content de saludar-te una altra vegada, Eduard.
Bueno, Cerverí, no?
Exacte, sí.
Escolta'm, sí. Encara vius a Cervera?
Sí, bé, he passat per alguns llocs, però jo el camp base el tinc a Cervera. Ah.
Sí. molt bé, així m'ha quedat. Que clar que tens una competència a Cervera des del punt de vista de la fama, eh?
Per què m'ho dius? Ah, i tant! Bueno, no tinc cap competència. Jo no en soc gens de famós a Cervera.
Home, Toni, no diguis això, perquè hi ha gent que et coneix, eh?
Sí, no em puc queixar pas. Som els pobles petits, ens coneixem tots, això és veritat.
Però clar, tenim el Márquez aquí, clar, els dos germans, que t'estan marcant ja una mica... El...
Sí, són, que també són bastant coneguts, veig, ja que sí.
Bueno, Toni Marsol és un baríton, com he comentat, que molts ho coneixeu, perquè ha vingut moltes vegades, bastantes vegades, al Teatre Auditori de Sant Cugat, però en aquest cas per fer òpera, per òpera.
Sí,
I si no recordo malament, també havies fet una cantata.
Sí, he vingut molts cops al Teatre Auditori Sant Cugat. He tingut la fortuna de ser a casa vostra moltes vegades i fent òpera i fent oratori i fent concerts de quasi tota mena, diria.
Sí, jo haig de dir que ja tinc un record extraordinari d'un Papageno de la flauta màgica, extraordinari, extraordinari.
Sí. Que... Sí, va ser molt bona producció, aquella flauta màgica.
I no, i que a més tu fas una encarnació del Papageno molt potent.
Bueno, és un personatge que dona molt joc, és molt divertit de fer, i llavors permet moltes coses. Sí, sí.
Bueno, i ara parlem d'aquest concert. Parlem d'aquest concert de la música de Western, perquè, clar, això, diguéssim, és una mica, almenys que jo sàpiga, menys habitual del que tu habitualment fas.
Sí, i tant. Bueno, ja s'ha situat, perquè una vegada ho havíem parlat, em sembla, que a mi m'agrada molt la flexibilitat d'encarar diversos gèneres i diverses propostes,
sí.
Intentar-me sempre, saps, adaptar a qualsevol tipus d'estil i de proposta que em facin, perquè és molt divertit. I en aquest cas, fer aquesta proposta de l'Orquestra Sinfònica del Vallès amb música de western ha sigut un luxe, ha sigut divertidíssim.
Però tu el que fas en aquest cas és cantar algunes de les peces com aquesta que havíem posat per entrar abans, no? Aquesta de,
sí,
de Sol davant el perill, i fas la teva versió de la cançó.
Exactament. Sí, diguem-ne, jo canto unes quatre o cinc peces del concert, i són això, són adaptacions de música de pel·lícula, algunes d'alguna sèrie, però totes són cançons que qui s'acosti el dia 31 al Teatre Auditori veurà que tot és repertori força conegut, almenys pels que ja tenim una edat o els que ens agraden molt a western, com és el meu cas. Vull dir que, com que s'ha ajuntat tot, jo ho he disfrutat molt.
Com a cada tipus d'espectacle, és la veritat que hi ha unes generacions que són més s'acosten més al que seria el contingut de l'espectacle, i sí, veient el llistat de pel·lícules i la música que és, diguem que ha de ser de mitjana edat cap endavant.
Sí, però et dic una cosa, Eduard. La veritat és que el concert és tan... O sigui, dona tant de si, i és per tant per tots els públics, que al final gent que fins i tot no està habituada a aquest tipus de cinema, al final el que fa és despertar-li un interès per anar a revisitar aquestes pel·lícules. Perquè jo, parlant amb gent més jove, ho he vist, això, eh? I els agafaven ganes d'anar a veure el bo, lleig, el dolent, el bueno, el feo i el mal, el que dius tu, i jo
sí.
També. O el High Noon, que està traduïda a casa nostra per Sol davant del perill, i pel·lícules com aquesta, o pel·lícules molt més contemporanes, com L'últim Mohicà. Vull dir que hi ha de tots els temps, de tots els gèneres, però la gent que no les coneix, al final, veient el concert, s'engresca a dir, hòstia, aquesta pel·lícula la vull veure.
Sí, sí. Hi ha un tipus de música de les pel·lícules aquestes del western, de les pel·lícules de l'oest, que dèiem, que realment tenen una força que, diguéssim, que supera a vegades inclús la pròpia pel·lícula, no?
El
dir que supera, per exemple, els Set Magnífics, per exemple, no? Els Siete Magníficos. Sí. Té una potència, la música, extraordinària, no? Quasi associes les imatges que estàs veient, les associes amb la música, i si li traguessis la música, la imatge aquella no tindria la força que té.
No sigui pas el mateix. És que és com un tipus de música, no, arrelada a la terra o arrelada amb aquelles faccions d'aquests protagonistes, no? Això, aquestes coses més dures, més seques, i expliquen tot el que el text no diu, ja ho diu la música. Ara ho sentia amb la conversa amb en Lluís, que, deixa-m'ho dir, un altre dels luxes d'estar en un concert així és poder compartir-lo amb gent que habitualment no pots compartir escenari, i és un gustat, perquè l'ambient és magnífic, i és tot un luxe tindre el Lluís al costat, com tindre tota la gent que el Lluís ha anomenat perfectament, i aquesta és una de les grans oportunitats quan fas altres tipus de repertori, conèixer conèixer gent i compartir amb gent que habitualment no tens l'oportunitat. I això... avui és molt ben dit que al final les bandes sonores són pràcticament un actor més de la pel·lícula, sense el qual no tindríem la mateixa perspectiva segur de les imatges ni del text.
És així, és així. I amb el cas concret d'aquest concert, si no m'equivoco ja és el cinquè que esteu fent ja, vull dir que ha tingut una resposta molt, 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 molt bona, no?
Sí, sí, ha estat ple tant a Sabadell com a Terrassa, com els dos dies que es va fer el Palau de la Música, ple fins dalt, i la gent amb ganes de no marxar, vull dir que al final això també et deixa molt content, molt satisfet. Sí, sí.
Bueno, dintre d'aquesta carrera teva, doncs, com deies molt bé, a tu t'agrada doncs, no centrar-te, no quedar-te doncs, ubicat en un sol espai, però diguéssim que l'òpera seria l'element bàsic de la teva carrera.
Sí, 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 és el que m'he dedicat més. De fet, també és on jo em diverteixo més. A l'escenari m'agrada molt poder explicar les històries des de l'escenari i poder servir els personatges al públic des de les meves condicions, les que siguin, però és el que em diverteix més. Tot i que, ja et dic, soc fan de fer qualsevol proposta i les propostes noves i contemporànies i modernes també m'encanten.
Com tenim el tema de la música en el país, Toni?
Quina pregunta.
Tu creus que si mirem els pressupostos així, diguéssim, públics o les subvencions o tot això, ho tenim fotut, per dir-ho clarament?
Jo crec que primer t'he de dir que Déu-n'hi-do la salut que té, però el nostre deure és ser exigents sempre. I davant d'això, jo penso que sempre hi ha molt més a fer, molt més a portar, molt més on apostar i molt més on invertir. Perquè la cultura, la música en aquest cas, que em preguntes, tingui molt més desenvolupament i tingui moltes més possibilitats. Perquè al final, si no invertim, no només en diners, que evidentment es necessiten diners, públics i privats, però si no invertim en recursos i capacitats, és difícil que tothom que vol dedicar-se a això i tothom que vol disfrutar-ho, perquè al final això es fa perquè la gent ho pugui disfrutar, tingui la possibilitat de fer-ho. Vull dir que sempre hem de ser exigents i demanar sempre una mica més. Sí, sí.
I que pugui fer-ho de manera regular, perquè un dels problemes que hi ha és que si tu tens doncs, una sèrie de compromisos determinats, doncs que tingui la continuïtat per poder realment fer la feina que has de fer, perquè en definitiva és això.
Sí, sí, és això, és crear els recursos suficients i les sinergies suficients com perquè hi hagi un circuit on la gent es pugui desenvolupar i pugui fer una carrera llarga i, diguem-ne, sense haver d'estar patint sobre si hi ha més o menys possibilitats o més o menys diners. Bueno, és un repte que altres llocs segurament el tenen més encarregat, més ben encarrilat, i aquí sempre, tot i que, ja dic, no té mala salut, no ens podem pas queixar del tot, però hem de ser sempre més exigents a l'hora de demanar que això sempre vagi a més, perquè a la que badem una miqueta les possibilitats s'esgoten i després no hi ha recursos i no hi ha prou mercat per fer la feina.
Ara tens en perspectiva, perquè vaig veure al Teatre de Sarrià de Barcelona de fer unes funcions de la flauta màgica, precisament, no?
Bueno, hi ha hagut algun canvi en això que no puc desvetllar gaire, però el primer que tinc en perspectiva, i això és immediat, és aquest cap de setmana mateix, diumenge, a la Faràndula Sabadell es fa una òpera que es diu Push,
sí,
que és sobre la vida, això sobre la vida, diguem-ne, d'un home que va aconseguir marxar quan era un nen petit, amb 11 anys, d'un tren que anava a Auschwitz.
Sí, sí,
i aquest
sí.
Home ha explicat la seva història durant tota la seva vida, perquè es viu encara i serà, fins i tot serà al concert, i l'òpera va sobre la seva història i es fa aquest diumenge mateix a Sabadell.
L'estreneu aquest diumenge? Feu diverses funcions o...?
Fem dues funcions.
Dos
una matí i una a la tarda, sí, sí.
Sí, sí, que em sembla que vaig llegir que va ser aquell comentari que feia que va ser que es va poder salvar perquè la seva mare el va espantar, el va treure...
Exacte, la mare el va empènyer del tren quan no prenia cap al
sí, 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 sí.
I per això l'òpera es diu Puig, l'empenta.
Que és, sí, sí. Que és una situació que tu vas veient com va passant els anys i la història sembla que es repeteixi, Toni.
Sí, Eduard, la història es repeteix i clar, fer aquesta òpera ara... Aquesta producció, que també ha engrescat l'Orquestra Simfònica del Vallès, junt amb totes les forces culturals de Sabadell, fer aquesta producció en aquests moments que tenim el món com el tenim, penses, hosti, costa que n'aprenguem, eh? I, bueno, és impactant i és colpidor. Sí, sí.
És així, però bueno, hem de continuar vivint i sobretot lluitant per continuar fent el que estem fent. I en el teu cas, no cal dir-ho que la teva carrera és la carrera d'això, d'un esforç continuat, continu, diari.
Sí, sí, Eduard, deixa-m'ho dir, crec que els que ens dediquem a això, a les arts escèniques, i tots plegats, penso que és una de les grans vàlues per fer que el món sigui millor, francament. És a dir, al final és una feina que alimenta l'esperit, penso que alimenta el cervell, alimenta els cors, i penso que sense això no seríem més evolucionats del que ens convindria.
Hem parlat del Papaguer, no?, del teu personatge, potser, però... Dels que has fet, perquè tens una llista llarga,
sí.
Que a mi em fa gràcia, per exemple, que... Bé, bueno, em fa gràcia, vull dir... Em sorprèn que el Don Giovanni tant has fet de Don Giovanni com de Leporello, no? O sigui que
és
curiós aquesta... Bé, bueno, no, en definitiva es pot entendre perfectament, però hi ha algun dels personatges d'òpera que tu t'hi sents com més vinculat o que el sents més teu?
Jo vaig disfrutar molt fent el Falstaff de Verdi.
Sí.
És un personatge que vaig disfrutar molt, també perquè el Falstaff és una de les meves òperes preferides. I vaig tenir la sort i la fortuna de poder protagonitzar l'òpera i el vaig disfrutar molt. Però si em diguessis un personatge que me'l sento més proper, et diria el que vaig debutar, que és el Fígaro de les Noces de Fígaro. Tot i que també he fet el Comte de les Noces, vull dir que també els he fet els dos. Però el Fígaro me'l sento molt proper perquè va ser el primer i l'he fet diverses vegades i bueno, tinc com una estimació especial, tinc carinyo.
Molt bé, Toni. Doncs moltes gràcies per la teva disponibilitat a poder parlar tant del concert del dia 31 de gener al divendres de música de Western amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, com de parlar en general de la teva carrera i de la cultura, en aquest cas de la música. Moltes gràcies i fins la propera.
No, gràcies a tu, Eduard, per convidar-me al teu programa i a regaure que vagi tot molt bé.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada forta.
Una abraçada. Adéu. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, hi ha una altra cambra singular. Aquesta cambra singular és aquests concerts de música amb espais innovadors, amb espais no habituals, I en aquest cas, el concert d'aquest diumenge a les 12 es farà al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani, Can Quitèria, conegut com Can Quitèria, i hem posat una música que formarà part d'aquest concert de Cantos Ibéricos, i ho hem posat amb una veu que és que no es pot separar. Quan dius fado portuguès, quan dius fado, dius Amàlia Rodríguez. Això és evident. Però en aquest cas no es tindrem a la veu, si tenim una cantant portuguesa, però que a la vegada una mezzo-soprano portuguesa, però que a la vegada també està molt, molt vinculada aquí a Catalunya, a Barcelona. I és, a veure si ho dic bé, si no, em corregeixes tu mateixa, Elena Resurrisao. Bon dia.
Bon dia, com estàs, Albert?
I ho dic bé o no? Ho dic bé o no?
Sí, prou bé, tu tranquil, que tothom té dificultat a Portugal també.
Home, és que m'agradaria, em sap greu, que, clar, jo em dic Eduard Gené i quan em diu Janet, doncs no m'agrada.
Ah. Bueno, jo m'he acostumat, no ho porto malament, està tot bé.
Molt bé, Elena. Doncs molt content de parlar amb tu, perquè penso que aquestes cambres singulars tenen aquesta característica de fer-les en un lloc que no és l'habitual on doncs, es fa música, però en canvi tenen la virtut, per mi, de la proximitat. I en aquest cas, aquest Cantos Ibéricos el fas amb en Bernardo Rombó, guitarra, i amb un repertori que és variadíssim.
Sí, hem fet aquest programa, hem dit Cantos Ibéricos perquè el nostre objectiu era juntar música de la península, no? També, sobretot, perquè el Bernardo, ell és argentí, però és un enamorat del fado, i també durant la pandèmia se li va acudir, bueno, li va sortir escriure unes cançons, composar-les, i ell mai havia composat a la vida, però també és un enamorat de la poesia de Fernando Pessoa, i va agafar textos d'ell, va fer una selecció dels seus favorits i va posar música. I llavors, en voltant d'aquest, vam dir, vinga, podem fer... Perquè també ara la veritat és que la guitarra es nota una mica de sabó, podríem dir, argentí, o la guitarra que està allà entre el que és el fado, o... Que també jo sempre, bueno, ho parlava amb ell i deia que em sembla que està molt, molt a prop del flamenc. Sempre ho he pensat... a nivell vocal també, a nivell tècnic de com es canta i que és molt visceral, no? I llavors vam decidir fer aquest popurri, diguem-ne, de repertori ibèric, també amb falla i amb cançons portugueses però escrites per Halfter, que estava casat amb una portuguesa. Hem fet una petita triada de cançons també i acabant amb uns fados que per molt que tinguem formació clàssica els dos i que ens dediquem a fer concerts de música clàssica, sempre ens demanen els fados, així que ens fem molt de gust.
Bueno, la música, de totes maneres, jo penso que una de les característiques que té és que no hi ha fronteres.
Sí, totalment. Al final es tracta de disfrutar, és un llenguatge universal i molts cops estàs escoltant coses que no coneixes l'idioma i t'arriben igualment, vull dir. Va, és un llenguatge que va més enllà de les paraules, no?
No, i a més, jo penso que amb el temps el que s'ha produït és un fet que és que abans potser hi havia una separació entre el que en deia música clàssica, que clar, a vegades penses, bueno, si hi ha un compositor d'avui que està composant, fa música contemporània, no fa clàssica. Però en canvi, encaixa perfectament amb altres músiques que en aquest moment estan sonant, no?
Sí, clar, vull dir... Potser amb aquest moment que està sonant en concret, potser ja seria com una mica més llunyà, però és cert que més o menys tot el repertori que fem és a finals del segle XIX, inicis del segle XX, que és música que ha estat contemporània de música tradicional i que també s'inspira en ella i en la poesia també tradicional. perquè al final, vull dir que no, també tots els compositors tenien la seva identitat, la seva cultura, i s'inspiraven molt en ella, i en altres cultures també.
Pues clar, és clar.
Llavors, al final, pues clar, és tot un món sense fronteres.
Va, tu ets nascuda a Barcelos?
Sí.
Que és a prop de Braga?
Sí, pertany al...
I camí del Port, i camí del Porto.
Sí, està a prop també del Porto, és la ciutat del Gall. El famós
Gall
de Portugal.
El Gall de Portugal, sí senyor, el Galo. Jo me'n recordo perfectament com vaig estar a Barcelos i em va agradar molt la ciutat.
Ai, que bé, que bé.
Sí, 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 em va agradar molt la ciutat. Que a mi tot el... Des de, entrant per Galícia vam anar baixant, uh-huh, vam anar baixant fins a Lisboa. Escolta'm, jo, com és que en un moment determinat tu dius me'n vaig a Barcelona?
Mira, a Portugal tenia una professora que estudiava amb un tenor de Barcelona, uh-huh, Francisco Lázaro, bueno, sí, nascut a Sants i que ara viu a Valldoreix, i els primers anys, als principis, feia classes amb ell, i després he sabut que tenia una alumna que feia classes al Conservatori del Liceu, i dic, vinga, va, vull ser el superior de cant, em vull dedicar a això, i vull seguir amb la mateixa línia tècnica. Llavors em mudo a Barcelona per estudiar al Conservatori de Liceu amb ella, i m'he acabat enamorant de la ciutat i de tot plegat, i de la cultura i de Catalunya i tot, i mira, m'he anat quedant. He fet també el màster a l'ESMUC després, el màster de l'IT Víctor de Los Angeles, que ja va ser també una mica en aquest entorn dedicat en concret a la cançó, que vaig conèixer el Bernardo, que també ha estudiat a l'ESMUC. Llavors, ha sigut una mica aquesta la trajectòria.
Ja saps que la Fundació Victoria de Los Angeles va néixer aquí a Sant Cugat.
Exactament. Bueno, la Victoria, en realitat va néixer a la Universitat de Barcelona, però ella va...
No, em referia a la Fundació. A la Fundació.
Ah, sí. Sí,
ella va viure, exactament. Ella va viure els últims anys de la seva vida, va viure aquí...
Ja. Sí.
I el conservatori de Sant Cugat és Victoria de Los Angeles.
Exacte. Ja he tingut oportunitat de cantar alguns cops a la sala que porta el seu nom d'allà del conservatori.
Exactament. Sí, que hi ha una vinculació total amb la ciutat. I penso que aquest concert que fareu el diumenge, aquesta visió general, no?, dels cantos ibèricos, uh-huh, ja penso molt interessant. I en aquest cas, dins del teu repertori, a part d'aquest concert, per exemple, quin tipus de repertori és el que tu t'hi sents més, com més vinculada o més lligada? O més...
Saps? És sempre molt difícil contestar en aquesta pregunta, perquè... Sento que, per sort, tinc una veu que em permet anar adaptant-me a diferents repertoris i funcionar en diferents repertoris. Llavors m'encanta la cançó en si mateix, o sigui, el gènere com a gènere, però també m'encanta l'òpera i la música antiga. Llavors, per sort, també vaig tenir sempre oportunitats de feina per un cantó i per l'altre, i m'encanta viure-les i aprofitar-les.
Has col·laborat amb el grup Contratemps?
Sí. Hem fet Atenaide.
Per això em semblava que sí. Que...
Amb Jordi Domènech. Sí.
Bueno, per tant, això que dius, o sigui, que ja féssim un repertori amplíssim en quant a la tessitura, sí, no? Tot plegat, no?
Sí, perquè tinc una tessitura àmplia... Sí, i que llavors em permet bastant, o sigui, em sento molt afortunada i molt agraïda per la veu amb la que he nascut i res.
Doncs, Helena, sí, moltes gràcies per la teva disponibilitat. El programa se'ns està acabant, i el diumenge, amb moltes ganes de veure, d'escoltar aquest concert de cantos ibèricos, que es farà a les 12 del migdia al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani a Can Quitèria. A veure si, encara que és poca capacitat de gent, estigui ple.
Sí, estarem agraïts de veure-us allà.
Molt bé, gràcies, Helena.
Per compartir.
Helena.
Adéu.
Adéu.
Un goig. Adéu.
ja treu el cap i canta d'amagat. I ara els planetes ballen de la mà. En una dansa.
I estem escoltant a Rita Payés, que d'aquesta disc, aquesta presentació d'aquest disc de Camino al Camino, que es farà demà divendres 24 a les 20 hores al Teatre Auditori. Ja dic que les entrades estan esgotades, o sigui que no cal que es preocupeu, a menys que algú de 8 a 9, perdó, de 7 a 8 digui que no pot anar-hi, no hi ha entrades. I estem escoltant, o estàvem escoltant, Benvingudes, que és una de les peces d'aquest nou disc de Camino al Camino. Però avui dijous, a les 19 hores, a la Cambra de l'Ateneu, la cantant i compositora catalana de Juna Lund, amb Somni, que és un concert que parlen de minimalisme mediterrani, anirà acompanyada de Paul Benham a la guitarra i es farà, com dic, a les 19 a la Cambra de l'Ateneu. I demà divendres, aquest concert de Camino en Camino de la Rita Payés, veu i trombó, espero que toqui trombó, m'imagino, acompanyada d'Elisabet Roma i Pol Valle guitarres, l'Horacio Fumero, batera total, al contrabaix, Juan Rodríguez Berbín a la bateria, Paula Sanz i Maria Arrufat als violins, i Nina Sunyer, viola, i Irma Bau, violoncel. Jo penso que serà un concert molt interessant perquè veurem un grup musical que l'acompanya i que alguns d'ells, no totes, van néixer una mica d'aquesta gran empresa des del Sant Andreu Jazz Band, que té noms importants dintre del jazz i de la música contemporània barcelonina catalana, i espero que això soni molt bé, comprovarem. I el diumenge, a les 12, el Gau Garriga, això que estàvem parlant fa un moment, Cantos Ibéricos amb Elena Resurresao, mezzo-soprano i Bernardo Rambo, guitarra, música de Falla, de Hafter, de Pacheco i d'altres. I a les 18 hores, el diumenge també, hi ha el Teatre en Família, el Teatre Auditori, amb Mr. Bo, de Mari de Jong, amb direcció de Joaquín Otegui, que és un grup basc-francès, que és un espectacle internacional que està girant per tot arreu i amb una particularitat, que és que no hi ha paraules, espectacle sense paraules, i que surten uns personatges en espectacle internacional, gestual, música, màscares i un vestuari i escenografia importantíssim, i que espero que tingui molt èxit perquè jo diria que s'ho mereixen. I us deixo amb música, us deixo també amb Rita Payés. Si entres tú, adeu.
Si entre mil almas que aguardan detrás de la puerta, estás tú. No hay incerteza ni duda, siempre estará abierta. Si entras tú, ya no existe. almas que aguardan detrás de la puerta.